amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 329 quan passen 5 minuts de la 1 del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Ernest Prunera, Jordi Sugranyes i que us parla Remi Herrera. Comencem. I començarem parlant del Survival Zombie, el joc en viu que demà a la nit omplirà els carrers de Ripollet de morts vivents, una activitat que es desenvoluparà paral·lelament a la del Ripostoc i el Ripotapes. El president de la Unió de Botiguers de Ripollet, Sergi Samper, ens explicarà més coses d'aquests esdeveniments. També conversarem amb José Villacañas de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Ripollet sobre l'assemblea de les PA catalanes que va tenir lloc el passat dissabte al nostre municipi. El regidor de Solidaritat i Inclusió, Fran Sánchez, ens parlarà del cicle de xerrades sobre solidaritat que comença en el pròxim dijous sobre economia solidària. Seguirem parlant del grafiti que des de fa uns dies es pot veure a la façana de l'edifici del Casal de Joves i Ripollet Ràdio. Ens en parlarà d'ell el propi artista, en Rock Black Block, un dels grafiteros més coneguts dels moviments socials catalans. Acabarem parlant de les moltes activitats culturals que tindran lloc aquest cap de setmana a Ripollet, com ara els aniversaris de Nits de Música o Ripollet Sardanista, així com del quart certamen de monòlegs de Padir. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana cap a les dues, com sempre, després de la crònica esportiva del Marc Mata.
Esteu escoltant Info.
I obligadament hem de començar parlant del Survival Zombie. Els carrers de Ripollet acolliran demà a partir de les 11 de la nit aquest esdeveniment, el joc d'acció real, en el qual els participants hauran de fugir d'uns zombis que se'ls volen cruspir. L'esdeveniment durarà 8 hores, durant les quals els participants hauran de superar diferents reptes sense ser contagiats. Ernest Prunera.
El regidor de Joventut, Oriol Mor, explica què passa si els participants són casats pels zombis.
Si aquests participants són doncs, caçats pels zombis, doncs, poden ocórrer dues coses, no? Doncs deixar de jugar deixar de jugar o unir-se al costat dels morts vivents gràcies a l'organització també que els podrà ajudar a customitzar-se.
El regidor també va detallar el paper de la seva regidoria en un esdeveniment que ha estat organitzat per una entitat privada.
La regidoria de Joventut el que ha fet ha estat doncs, encapçalar tot aquest treball també transversal amb tots els departaments de l'Ajuntament. Per què? Perquè vol marcar una nova etapa amb la realització d'una activitat d'oci nocturn que implica doncs, esport, treball en equip, diversió i un tipus d'oci alternatiu on no hi ha consum d'alcohol.
De la seva banda, Maria Elena García, directora de l'esdeveniment, explicava a l'Info de la setmana passada com es diferenciaran els jugadors i el funcionament del joc.
A ver, lo que es el jugador que ha comprado su entrada tiene que ir al pabellón a recoger lo que es su pulsera, recoger una braga identificativa, en este caso hemos dicho supervivientes llevan braga verde, que la deberán de llevar durante toda la noche visible para que podamos diferenciar quiénes son cada jugador. El jugador que sea zombie llevará una braga roja y luego todo el personal de lo que es personal de actores, producción, dirección, irán identificados con una braga amarilla. Y luego, bueno, luego tenemos otra modalidad que es la braga azul, que es la que llevarán los departamentos de prensa.
La mateixa nit de la Survival Zombie es podrà gaudir de dues altres activitats amb els morts vivents com a temàtica. D'una banda, se celebrarà la Ripotapes de 8 del vespre a les 12 de la nit a l'interior del Mercat Municipal. I de l'altra, hi haurà el Ripostoc, la fira de comerç i serveis organitzada per la Unió de Botiguers de Ripollet, que tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda a la Rambla de Sant Esteve.
I per parlar-nos més detalladament d'aquest Ripostoc, tenim al telèfon el Sergi Samper, que és president de la Unió de Botiguers de Ripollet. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta com estan anant els preparatius per aquesta jornada que us espera demà a la tarda a nit.
Bueno, en principi, aprofitant aquesta gran afluència de públic, hem preparat una mica la sortida dels comerços també al carrer, ambientant una mica els que puguem, doncs, ambientant una mica amb la temàtica zombi, com hem dit, des de les 5 de la tarda fins a les 11 de la nit. Posarem també un fotocall que en el qual es podran fer fotos la gent que vulgui i també sortirà la carpa de Padir que és per iniciar una mica la campanya de Nadal.
Molt bé. Vosaltres us disfressareu de zombis, decorareu les parades, com customitzareu tot aquest tema?
Bueno, es decorarà una mica la parada i després cada comerç doncs, podrà ambientar-se com vulgui. també posarem una mica de música que la facilita Ripollet Ràdio, ambient així una mica de música actual i música així una mica ambiental d'aquest tipus, i bueno, completar una mica tot amb l'ambient aquest que tenim ara, que tindrem al carrer aquell dia.
Fareu una mica d'enllaç entre el pavelló, que allà estarà el punt de control, no?, del Survival, i el mercat municipal, que es fa una altra activitat. Us agrada la ubicació?
Sí, no sabem si realment hi haurà massa espai, però bueno, en principi està molt bé, perquè el que tenim també davant, que és el mercat que fa la nit de tapes, doncs jo crec que generarà una bona afluència de part de gent i serà bastant interessant.
Quants comerciants us han confirmat la seva participació?
Serem unes 16 carpes.
Uh-huh.
O sigui que en principi hi haurà jaleo.
Hi haurà varietat de productes?
Hi haurà tot, de quasi tots els comerços que podem tenir ara.
Uh-huh.
Sabates, hi haurà perruqueries, moda, bueno, hi ha de tot.
I què us sembla que coincideixi amb aquest Survival Sombri? Creieu que serà un impuls per la vostra activitat demà?
Sí, sí, home, aquest moviment de gent doncs, sempre és positiu.
Uh-huh. Com sempre heu organitzat, abans ho comentaves, no?, aquest fotocall, etc., que heu organitzat activitats paral·leles i també hi haurà espai pels nens.
Bueno, el dels nens volíem fer-ho, però al principi s'ha retirat el tema dels llits elàstics aquests, perquè aquesta hora també és una mica complicat. Llavors sí que en coses de maquillatge i tot això, doncs el que vulgui venir a fer-se la foto maquillat i coses d'aquestes, llavors sí, però el tema d'entreteniment pels nens ho vam veure una mica més... Més d'això, com que la temàtica no és gaire per... I més a la nit ja es comença una mica a complicar més.
Clar, no és el mateix que quan feu el Ripostoc durant tot el dia, no?, que sí que es presta més a fer activitats. Igualment, vosaltres ajudareu a maquillar la gent que vulgui o s'ha de venir ja des de casa?
Si venen des de casa, millor.
Molt bé.
Hi ha algun comerciant que tindrà la parada, algun sector per maquillar, però és millor venir preparat.
Us heu coordinat per això d'alguna manera amb l'organització del Survival, amb l'Ajuntament, amb el mercat municipal, amb els hostalers locals, o cadascú ha fet una mica la seva organització?
Bueno, cadascú ha fet més o menys com sempre, el que passa que ara sí que ens hem ajuntat pel tema de ser una mica més coordinats. És a dir, hem fet alguna reunió i hem parlat més o menys de que surti tot... que és una mica en conjunt. El tema dels cartells hem aprofitat bueno, una mica que es vegi que estem entre tots junts.
Mm-hmm. Hem de parlar ja, tot i que el fet interessant, l'esdeveniment d'aquest cap de setmana és sens dubte aquest Survival, el vostre Ripostoc i també el Ripotapes, a més de que hem de destacar la implicació també del gremi d'hostaleria, perquè hi ha molts locals que també s'ambienten aquest cap de setmana. Clar, el botiguer que no li agradi el tema dels zombis, malament ho té, no?, aquest cap de setmana.
Pues sí, una mica.
A tu personalment t'agrada?
Sí, sí.
Bueno, molt bé, molt bé. Ja comencem bé. Com dèiem, l'esdeveniment és aquest, però vosaltres esteu ja, imagino, que pensant una mica en el tema de campanya de Nadal, no?
Sí.
Com es presenta?
Bueno, bé, hem fet una campanya una mica diferent, molt solidària, bueno, amb el tema d'Apadir i Espassur també fem una col·laboració i bueno, anirem explicant la campanya el mateix dia del Ripostoc, sortim al carrer i començarem allà a donar a veure el sistema que farem.
Mm-hmm. Parlarem després amb un membre d'Apadir, a veure si ens pot avançar alguna coseta, ja ho intentarem.
Sí, sí. Bueno, suposo que sí, no hi ha problema. És una campanya solidària amb Barça ajudar una mica aquesta entitat.
Molt bé. Doncs, Sergi, espero que no t'enxampi cap zombi demà, que vagi molt bé el Ripostoc i ja ens fareu valoració una vegada passi tot això.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu. Esteu escoltant Info. Thank you.
La plataforma d'afectats per la hipoteca de Ripollet va ser dissabte passat l'anfitriona de l'Assemblea de les PAC catalanes. Va ser una reunió que va reunir un total de 144 persones i que es va allargar durant tot el dia al pati de l'escola Ansel Clavé. El tema més destacat durant la jornada va ser la implantació de la llei sobre la pobresa energètica i l'emergència habitacional. Malgrat la seva entrada en vigor des del 5 d'agost, la plataforma exigeix la seva aplicació efectiva. Entre les novetats de la llei, la nova norma força a les entitats financeres i els grans propietaris a facilitar un lloguer social durant un mínim de 3 anys a les persones que estiguin a punt de perdre la casa. A més, blinda també l'accés a l'aigua, el gas i l'electricitat de les famílies en situació més vulnerable. Per parlar-nos d'aquest tema i de les futures accions que durà a terme la PAC Ripollet tenim els estudis de Ripollet Ràdio, José Villacañas, que és membre i portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Ripollet. José, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
La asamblea del sábado se centró mucho en esta aplicación de la ley contra la pobreza energética y la emergencia habitacional. ¿Por qué denunciáis que no se aplica efectivamente?
Hombre, como siempre pasa que todas las leyes se quedan en un cajón y queremos que hacer que sean efectivas, y lo que tenemos que estar en campaña permanente y hacer saber a todas las administraciones públicas, tanto juzgados como ayuntamientos, servicios sociales, a las grandes entidades financieras que tienen, son grandes tenedores de viviendas vacías en desuso, que hacen de manera anómala, sin una función social, es que se aplique esta ley donde se pueden ser sancionados en los pisos que tengan más de 2 años que estén vacíos.
¿Qué es lo que falla?
Falla, porque ya sabemos que el gran lobby financiero pues siempre está presionando al sistema político financiero que tenemos actualmente, como el gobierno que tenemos, que está siempre en pro de siempre acompañar y beneficiar al sistema financiero, y en vez de estar por el pueblo y la ciudadanía. Y entonces una ley que tenemos autonómica, lo que han hecho, como estamos a puertas de las elecciones para el 20 de diciembre, lo que han hecho es pedir una comisión bilateral, Estado Generalitat, para decir que no se suspende todavía, para no llevar al Tribunal Constitucional y lo admita y quede suspendida esta ley, y de momento tenemos hasta ahora, hasta mayo de 2016, para ver si lo recurren. ¿Qué pasará? Depende del gobierno que salga de las elecciones, pues ahí es por eso que estamos haciendo la campaña, reiteradamente, sea el gobierno el que sea, para que se posicionen, y entonces se ha hecho una campaña a primer nivel, a nivel local, que se ha presentado mociones, y ayer mismo exactamente estuvimos presentando al Ayuntamiento una guía de cómo se tiene que aplicar esta ley, ¿vale? Y luego a nivel autonómico, que es el segundo nivel, que estamos en el primer nivel, está en marcha, el segundo nivel es a nivel autonómico, que se han presentado ya en 13 parlamentos autonómicos. Según vamos viendo ya por las mociones que a nivel autonómico y por las mociones locales se están desmarcando el PP y Ciudadanos, y entonces, claro, nuestra campaña será señalarlos, y estamos con esa maquinaria que estas asambleas catalanas que hemos hecho este sábado en Ripollet es para ver qué mecanismo de funcionamiento hacemos de acciones cívicas y pacíficas para señalarlos directamente de que ellos no están por la labor y el bienestar social en materia de vivienda y pobreza energética.
Hablamos de una especie de scratches otra vez.
No sé, lo estamos reinventando. Uh-huh. Será un tema sorpresa que luego no lo dejaremos sin que se dé a la luz pública a la campaña electoral.
A nivel local, comentabas que acabáis de presentar esta guía a los ayuntamientos para que sepan cómo aplicar esta nueva ley, pero también estáis trabajando en la creación de un censo de pisos vacíos. ¿Es así?
Sí, bueno, eso es lo que se pide con esta ley. Es que se haga un escaneo de todas las viviendas que están en desuso, de manera anómala, como he dicho antes, que estén vacías, con más de 2 años, para que la Generalitat al territorio catalán tengan ese censo para, pues, si no los ponen en un parque de viviendas sociales, se puedan coger y ser sancionados, que se pueden ser hasta 90.000 euros, la sanción por piso vacío.
Y no nos olvidemos del acceso a los suministros.
El acceso a los suministros, aquí también tenemos con la administración local también, que se ha hecho, son contadores solidarios también. El tema del agua, que es una cosa de un derecho universal, ¿no? El agua es una cosa de primera necesidad. El problema lo tenemos con la compañía de Endesa, con Endesa. Ahí queremos hacer una campaña también, que con las suministradoras también, que en esta ley se la coge, para que esa ley se cumpla. Esa ley 24/2015, que de momento falta hacer un convenio entre ambas partes en la mesa, lo que es la promotora de esta ILP que se aprobó con 150.000 firmas, lo que es las compañías suministradoras y lo que es la plataforma de afectados por la hipoteca, APE, Alianza por la Pobreza Energética, y el Observatorio de Ex. Entre ellos hacer un convenio para ver cómo se puede hacer pagar, que se quede en un principio un 30% de los ingresos que tenga la unidad familiar, y el resto por mala suerte, tendrá que hacerse cargo la administración pública y no hacemos el pueblo. Y tenemos que pagar el pueblo, cuando tendría que ser una ayuda que tenía que hacer la compañía eléctrica o las compañías suministradoras, que es lo que queremos presionar para que ese convenio ellos también se mojen y también pongan una parte de su presupuesto general que tengan anual al privado, que lo pongan también después de disponibilidad a la sociedad civil.
Uh-huh. Pues José, muchas gracias por tus explicaciones y por habernos atendido una vez más en los estudios de Ripollet Radio. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros por dejarme estar en abierto.
Info, edita y presenta Reme Herrera.
El regidor d'Educació, Oriol Mor, va explicar dimarts en roda de premsa la tasca que la regidoria ha fet des del canvi de govern al mes de maig amb una ronda de reunions a totes les escoles públiques, concertades, instituts, escoles bressol i escola d'adults. Així mateix també s'ha fet reunions amb les empreses que presten serveis i amb el centre de recursos pedagògics. El passat dijous 5 de novembre, Mor es va reunir amb el director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Lluís Baulenes, a qui va replantejar la necessitat d'un quart institut públic a Ripollet.
Oriol Mor ha explicat que va traslladar a Baulenes dues preocupacions importants. La primera és la quantitat d'alumnes que cal assumir a secundària en els propers 5 o 6 anys, una quantitat que pot generar una gran massificació.
Nosaltres volem que l'educació secundària doncs, no passi per una gran per creació de bèsties, de centres que siguin bèsties on puguin encabir molts alumnes, sinó que volem doncs, una planificació molt, molt més acurada i sobretot que pensi en la relació professor-alumne de cada centre.
Mor va demanar que replantegessin la necessitat d'un nou centre de secundària amb la idea de poder treballar en un institut que també pogués acollir altres serveis educatius com ara l'escola d'adults, una escola de música o una escola oficial d'idiomes. En aquest sentit, l'Ajuntament s'ha ofert a buscar finançament i seguir plantejant la idea a estaments superiors.
La segona preocupació és sobre les desigualtats socials que aquesta situació pot generar i que actualment hi ha a les escoles.
Així, Mor va exposar a Baulenes que Ripollet és la segona població del Vallès Occidental amb renda familiar més baixa, a més de destacar els alts índexs de repetidors a les escoles, de població sense estudis, d'atur o sobre el nivell de català entre la població.
Vam deixar palesa la nostra preocupació de la cohesió social dins de Ripollet, de les desigualtats socials, i que creiem que una de les maneres per anar tots a una era això, no? El com acollim els estudiants també, doncs, ens pot afectar o no tot el que és la nostra segona preocupació, que és a nivell de desigualtats socials i de cohesió social aquí a Ripollet.
Baulenes va explicar les tres vies estudiades pel departament quan a la secundària a Ripollet i que consistien en instal·lar mòduls als instituts Lluís Companys i Palau Ausit, convertir algun centre de primària en escola-institut, traient aules de P3 o fer obres d'ampliació a l'Institut Palau Ausit, sent aquesta tercera opció l'escollida.
El pròxim mes de gener hi ha prevista una nova reunió amb el director de Serveis Territorials per planificar com encabir els nous alumnes de secundària pel curs 2016-2017.
A més, l'Ajuntament ha demanat a la Diputació un estudi de planificació educativa per als propers 4 anys, que esperen tenir enllestit entre els mesos de gener i febrer. De moment, la Generalitat ha avançat que de cara al curs vinent no hi ha problemes de capacitat per a P3 i que no es tancarà cap aula, tal i com està passant a d'altres municipis. Oriol Mor ha explicat que aquesta setmana s'ha tancat la ronda de contactes amb les jornades de delegats de secundària, on volen incentivar la participació dels joves al Consell Escolar Municipal. La primera reunió del Consell tindrà lloc el 19 de novembre i, tal com va explicar Oriol Mor, l'objectiu és reactivar aquest òrgan partint del pla educatiu local.
L'Ajuntament sencer entrarà al Consell Escolar Municipal, no només com a consultors o ajudants, sinó com es posaran moltes de les departaments de l'Ajuntament es posaran al davant de projectes que donin vida al Consell Escolar Municipal. Des d'altres regidories, doncs volem que es doni prioritat a actuacions des del Consell Escolar Municipal.
Pel que fa al quart institut, diumenge 8 de novembre, la plataforma d'AMPAS de Ripollet va celebrar una jornada reivindicativa per reclamar la construcció d'aquest centre a la població.
L'acte va comptar amb una gran participació de famílies del municipi que van poder gaudir d'un espai de jocs en família, un esmorzar popular i l'actuació de la jove compositora Ona Osuna. La plataforma va vendre un centenar de pancartes que ha demanat que aquestes es pengin a finestres i balcons arreu del poble. Cap a les 12, la sala d'actes del Centre Cultural es va quedar petita per tal de veure els dos vídeos reivindicatius sota el títol Eduquem o Avorreguem, que la plataforma ha preparat per tal de demostrar la necessitat del quart institut, així com per reclamar la seva construcció i la mobilització dels ciutadans.
La tinent d'alcalde de Serveis Socials, Reyes Muñoz, i el tècnic del Departament d'Habitatge, Esteban Ferràs, van assistir a la presentació del Servei d'Intermediació en Deutes d'Habitatge que va tenir lloc ahir a Montcada i Reixac. A l'acte també hi van anar delegats municipals d'aquest municipi i de Cerdanyola del Vallès.
La intermediació en deutes d'habitatge és un servei gratuït d'informació i assessorament per a persones o famílies amb problemes per afrontar el deute hipotecari del seu habitatge habitual. La prestació d'aquest servei és fruit d'un conveni amb la Diputació de Barcelona, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Advocats de Sabadell. Des de la seva posada en funcionament, ara ja fa un any, han estat 10 les famílies de Ripollet que han utilitzat el servei, del total de 45 famílies de Ripollet, Montcada i Cerdanyola que han estat ateses.
Els empleats de les empreses del grup Castellón van arribar ahir a un principi d'acord amb la direcció. Després d'una llarga reunió es va acordar l'acomiadament de 93 treballadors, 80 abans d'acabar el 2015 i 13 durant l'any vinent, amb una indemnització de 33 dies per any treballat amb 16 mensualitats. Malgrat tot, l'acord permet mantenir 140 llocs de treball. La proposta va ser aprovada per la majoria dels treballadors en assemblea.
Amb aquest acord queda desconvocada la vaga prevista per a les pròximes setmanes i que havia de començar avui mateix. Amb aquest acord s'aconsegueix també el compromís de la marca Ford, el més important client de totes tres empreses, de mantenir el seu contracte amb el grup Castellón. Escoltem Pedro Alcaraz, president del comitè d'empresa de CCA Automotive.
Es el más importante y es el que además ha creado una especie una cuenta en la, con la que se pagarán las indemnizaciones del personal que vaya saliendo. Entonces, claro, ellos tienen también, marcaban un plazo, si la cosa no avanzaba, pues para Ford era más fácil retirarse de la partida y dejarnos com hubiéramos quedado, la verdad.
Des del comitè d'empreses valora positivament l'acord, malgrat que es manté el mateix nombre d'acomiadaments. Això sí, seran de forma esglaonada. Hi haurà 80 acomiadaments abans que finalitzi aquest 2015. Després, durant el 2016, es mantindran 13 llocs de treball, depenent de la càrrega del treball, de la feina, i seran acomiadats a finals de l'any vinent. A més, s'ha pactat que durant els pròxims 3 anys, si cal fer contractacions, tindran prioritat els treballadors acomiadats.
Dimecres vinent, 18 de novembre, tindrà lloc al Casal d'Avis la segona conferència del cicle Més Salut organitzat per la Regidoria de Sanitat Pública. L'acte tindrà lloc a partir de 11:45 al matí i anirà a càrrec d'Isabel Ríos de la Farmàcia Costa. Tractarà sobre la importància de seguir bé els tractaments mèdics.
La xerrada és la complementària de la que es va fer dimecres passat també al Casal d'Avis i a càrrec de la farmacèutica ripolletenca i que va versar sobre el bon ús dels medicaments. La tercera conferència se celebrarà el 25 de novembre i tractarà sobre la hipertensió.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I el proper dijous 19 de novembre tindrà lloc la primera de les quatre xerrades que la Regidoria de Solidaritat ha organitzat sobre temes com economia solidària, explotació laboral, comerç just o refugiats immigrants. Es tracta d'un cicle de xerrades que tindrà lloc a diversos espais de Ripollet, entre ells les seus de dues entitats veïnals. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a Fran Sánchez, que és regidor de Solidaritat i Inclusió, Polítiques LGTBI, Mobilitat i Transport Públic. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs parlem de quatre xerrades de solidaritat. Es tracta de donar eines a entitats i veïns per ser més solidaris?
Bueno, en part sí. Això és, bueno, ja sabeu que aquesta regidoria de solidaritat és una regidoria que ja existia, però bueno, pràcticament no feia res. Llavors ara tenim l'oportunitat de res del fet dels refugiats, doncs, de poder conscienciar a tota la població de que tenim diverses eines per ser solidaris en termes també de cooperació, i creiem que això s'ha d'expandir a tots els barris, no? O sigui, està molt bé fer una xerrada d'un cicle de centre cultural, però creiem oportú que es tenien que obrir els barris, no? Ja està passant també en les jornades de participació i assemblees que estan a haver-hi, i jo crec que és important que això s'estengui, no? Llavors, per això mateix, en barres de Can Mas, a Can Vargas, al centre cultural, a diversos llocs, uns cicles de conferència que el que pretenen és precisament conscienciar la població de totes les problemàtiques que poden haver-hi a nivell mundial, no? Ara el tema dels refugiats ha sigut un input que s'ha vingut així perquè està la cosa com està, però creiem que hi ha moltíssimes conferències, debats que podem fer-hi tota la població, de la qual hem de fer participar tots i totes, no?
Mm-hmm. Compten amb la col·laboració de la Fundació Internacional Olf Palm i la Diputació de Barcelona. Com ha sorgit aquesta col·laboració?
Això mateix, doncs mira, això ha sorgit darrere de que la mateixa Diputació de la Fundació Olf Palm ens han ofert aquestes conferències que només han estat subvencionades, en qual per part de l'Internet han tingut un cost molt, molt petit, i que ja en oportú ja tenien en ment fer algunes xerrades i conferències, i això ens ha vingut doncs genial, perquè no s'esperaven que s'oferissin això. Es van oferir moltes conferències i van tenir que estirar entre aquestes, que diuen que eren les més adequades potser, i esperem que sigui una cosa que podem repetir de manera sovint, ara perquè s'ha vingut així subvencionat, però creiem que és important que es faci, no? O sigui, crec que ha quedat també una cosa, com deia abans, molt estendida per tota la ciutat i a més en tocant diversos àmbits, no? També recalcar que no només faran aquesta, sinó que també s'impartiran en escoles. En Lluís Companys farà també una de xenofòbia, adreçada al jovent que estudia allà, amb la qual també s'estén una miqueta més. El que passa és que aquestes, les que oferim a la cartera oficial, són les que estan adreçades a tots els públics, no? De la població.
Mm-hmm. Parlem de la primera xerrada, que és d'economia solidària. Després hi anirà una altra, de consum responsable. Els ripolletens podem fer coses en aquest sentit?
Jo crec que sí. El que passa és que sempre ens ha faltat molt la informació. Nosaltres creiem que aquestes coses, si quan ve una persona especialitzada en el tema, ho explica i fa participar a les persones que puguin anar a aquestes reunions, jo crec que sí. El que s'ha faltat sempre és conscienciar-nos i, sobretot, tenir aquesta informació, no? Llavors nosaltres creiem que la manera més adequada és fer-ho així. Bueno, ara quan vagi avançant el mes i anem veient les conferències ja anirem sabent, no? Però una miqueta la cosa va partir.
Espereu una bona participació, igual que ha passat amb el tema dels refugiats.
Esperem que sí. A més, ja l'última assemblea que vam fer de refugiats es va comentar també aquest tema, no? Perquè com et deia abans, no? El tema refugiats ha servit una miqueta per fer un input de crear alguna cosa, no? És a dir, crear com una xarxa solidària i també una gent que vol fer coses en temes solidaris. Llavors creiem que esté cobrir tota la població i esperem que tingui bona acceptació, clar.
Molt bé. Hem comentat això, no? Que hi ha dues seus d'entitats veïnals que acullen dues de les quatre xerrades per ara programades. Compteu amb la seva col·laboració també?
Sí. Sí, tenen la seva col·laboració, sí.
Molt bé. Doncs seguirem parlant d'aquests temes interessants. De moment adrecem a tothom a dijous a l'Associació de Veïns de Can Mas amb aquest tema de l'economia solidària. Fran Sánchez, regidor de Solidaritat i Inclusió, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Igualment. Adéu.
Esteu escoltant Info.
Seguim amb més notícies i més tallers. El Cafetó organitzarà dijous 19 de novembre una sessió pràctica sobre com redactar un bon currículum de feina i com preparar bé una entrevista laboral. El taller tindrà lloc de 6 de la tarda a 8 del vespre. La participació és gratuïta, tot i que cal inscripció prèvia al correu cafetoripollet@gmail.com o al perfil de Facebook Cafetó Ripollet. Ens ho explica Jordi Sugranyes.
El curs forma part de les activitats del Cafetó per aquest trimestre, les quals van adreçades a joves d'entre 18 i 30 anys. Per aquest novembre també hi ha previst un taller d'edició audiovisual que es faran dues sessions, els dies 24 i 26, i també de 6 de la tarda a 8 del vespre.
La Biblioteca Municipal acollirà dijous, 19 de novembre, la formació de les parelles lingüístiques del programa Voluntariat per la Llengua, que organitza el Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Occidental. L'acte tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda.
L'objectiu del Voluntariat per la Llengua és el de promocionar l'ús oral del català. Així, les parelles lingüístiques voluntàries destinen una hora a la setmana a parlar amb una persona aprenent, que parla una mica però que vol perdre la vergonya i adquirir més fluïdesa.
Esteu escoltant Info.
Són moltes les persones que des de la setmana passada s'aturen davant l'edifici on està ubicat el Casal de Joves i Ripollet Ràdio per admirar i fotografiar el grafiti que des de fa uns dies hi ha a la seva façana. Una mirada propera que reivindica la lluita pels ideals independentment de la nostra edat. L'artífex d'aquesta peculiar obra d'art és en Roc Black Bloc, a qui tenim avui als nostres estudis. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs ens has fet visibles, està clar? Ja eren visibles, però ara l'edifici de la Rambla de Sant Jordi té una cosa molt peculiar, que és el teu grafit. T'ho agraïm per això. Aquesta és la teva forma de comunicar?
Sí, és una de les meves formes de comunicar, tot i que intento que no sigui la meva forma de comunicar, sinó, en tot cas, ser l'altaveu de tota la col·lectivitat, en aquest cas de tot el poble, o com a mínim el sentir d'una bona part de la gent que m'ha fet l'encàrrec.
Com va sorgir aquest projecte? Explica'ns una mica.
Bueno, vaig rebre una proposta de part de participació, si no m'equivoco, de l'Ajuntament de Ripollet, i res, de seguida que vaig rebre la proposta, com que ja em semblava molt, molt interessant, doncs ens vam posar a treballar. Vaig tenir la sort de que la proposta es fes amb unes condicions molt bones respecte a la creativitat i a l'hora d'enfocar l'obra, i bueno, una cosa ha anat portant a l'altra, que la proposta que jo vaig fer doncs, ha acabat prenent aquesta forma d'homenatge una mica a la Neus Català, sobretot també perquè va coincidir amb publicacions que s'havien fet des del col·lectiu antifeixista, de cultura antifeixista, mai més, en el que va fer una publicació en relació a la Neus Català, al centenari i a tota la seva vida, i em va semblar que era com curiós i interessant generar aquest diàleg entre, en un espai de joves, doncs, plantejar la Neus Català o una persona de 100 anys com algú que mereix ser-hi, no? Per aquesta transversalitat i pels conceptes que moltes vegades van associats a la joventut i que crec que són extrapolables quasi com a estil de vida.
Mm-hmm. Com és el procés creatiu d'un grafiti com aquest?
Bueno, en realitat cada projecte una mica té el seu procés i depèn de les circumstàncies que l'acompanyen, doncs el procés pot anar d'una manera o d'una altra, no? Jo personalment intento començar per definir quin és el concepte, el missatge una mica a transmetre. A vegades aquest missatge ja em ve amb la proposta, aleshores és buscar una mica quina és la forma d'articular el discurs o el missatge, no?
Coneixies per això el nostre regidor, el David Fontanals?
A veure, en realitat ens coneixíem per les xarxes socials, vull dir que fa temps que teníem contacte, aquesta fantàstica virtut de les xarxes socials de posar en contacte gent que comparteix afinitats, sentits o inquietuds, no? Llavors, en aquest sentit no ens coneixíem personalment i ha sigut una ocasió de luxe conèixer-nos en aquestes circumstàncies.
Que un ajuntament t'encarregui un projecte com aquest vol dir que alguna cosa està canviant?
M'agrada pensar que sí, però no sé si fins d'aquí un temps no podrem afirmar que això sigui així. Jo crec que sí, que està canviant. Crec que a l'Ajuntament de Ripollet hi ha hagut un canvi ostensible per tothom, no? Jo tampoc soc de Ripollet i no conec la realitat prou de prop com per jutjar-ho, però bueno, en general jo crec que sí està havent-hi un canvi respecte a la percepció de les institucions respecte a l'art urbà, que crec que ve motivada també perquè és evident el recolzament que hi ha d'una gran part de la societat.
On ha quedat, per això, aquella sensació d'estar fent alguna cosa prohibida? Aquella adrenalina, no?, d'estar fent una pintada?
Bueno, és que el grafiti és una cosa molt polièdrica, no? Realment té moltes vessants, moltes formes de viure i moltes vegades és quasi inviable poder portar-les totes. Jo, personalment, he desenvolupat la meva feina en una dinàmica que no passa per bombardejar la ciutat i fer el màxim o buscar els llocs en els que no es pot i així, sinó que m'ha agradat més convertir-ho en un treball de desenvolupament tranquil i una mica intentar, pues, això, no tenir una certa referència a l'entorn i al veïnat, no? Aleshores, aquesta adrenalina l'entenc i fins a un cert punt entenc que és una vivència totalment intrínseca al grafiti, però en el meu cas no. Jo quan vaig començar a pintar grafiti ja feia temps que era dissenyat, bueno, que havia estudiat disseny gràfic, il·lustració i m'estava movent ja a nivell professional en la mesura que podia en l'entorn gràfic, i em vaig acostar al grafiti, doncs, amb una trajectòria que ja em va portar a veure en el grafiti un mitjà d'il·lustració a gran escala i a nivell comunitari quasi, perquè era en l'espai públic. Per tant, per això tota la meva obra, tant quan era més jove com ara que ja no ho soc tant, ha sigut una mica buscant aspectes que van més al voltant de la creativitat que no de l'adrenalina.
El que sí va lligat a la teva trajectòria és que el grafiti ha estat una eina important pels moviments socials. En quin d'ells t'has implicat?
Bueno, és que jo al mateix temps o inclús abans de pintar grafitis sempre m'ha agradat participar dels... Bueno, he sentit la necessitat de participar dels moviments de protesta o d'activisme social una mica amb la vocació de participar en la construcció de nous models de relació i de societat, no? Aleshores, en aquest sentit, també va ser un valor afegit que li vaig veure ràpidament al grafiti, en tant que es convertia, doncs, podia ser potencialment un mitjà de comunicació, no? Vull dir que molts col·lectius, entitats, agrupacions, gasten quantitats importants de diners en difusió. Abans de les xarxes socials molt en fer cartells, octavetes, tríptics i així, i molts d'aquests doncs, també es convertien en paper mullat, hi havia una gran part que era ineficaç, i en canvi doncs, el muralisme té un nivell d'impacte important, no deixa indiferent, genera debats i té una aportació artística i creativa i de revalorització de l'espai urbà que tot apuntava cap a que, doncs, que era oli en un llum una mica per tots aquests mitjans.
Mm-hmm. Trobem les teves arrels al moviment Ocupa, a la Hansa. Què recordes d'aquella època?
Home, d'aquella època el que recordo és la meva trajectòria personal va ser un projecte que em va ajudar una mica a reafirmar-me amb inquietuds i formes i valors d'entendre la societat, i també em va semblar com un camí o la indicació de per on podia anar una mica aquest activisme, no? Que és cara a posar-te a treballar i a fer les coses, no? Vull dir, no estar denunciant i reclamant, sinó també en construcció en positiu. Possiblement no tothom comparteixi, però d'alguna manera el que vam fer va ser generar un espai en consonància amb els nostres valors, un espai que no fos competitiu, que no fos sexista, que no fos autoritari, que fos horitzontal, assembleari. Aleshores va ser començar a posar en pràctica les coses, no? Més que entrar en disquisicions metafísiques.
Mm-hmm. Hem de dir que la teva superfície de treball és molt diversa, perquè tu fas il·lustracions a revistes, a parets, fins i tot la pell, perquè ets a tatuador. La teva empremta es distingeix també en els tatuatges?
Bueno, cada disciplina d'alguna manera crec que em permet fer o treure cap a fora d'alguna manera, o deixar un estil i desenvolupar una sèrie de coses, no? La tècnica influeix molt amb el resultat del que estàs fent i els mitjans que tens per fer-ho. Aleshores, d'alguna manera és com ampliar el ventall perquè no sigui un condicionant sempre treballar sobre paret o treballar sobre pell. Si treballo, estic fent tatuatges, pues es generen una sèrie de dinàmiques de relació amb el receptor d'aquella obra molt diferents a el que és pintar al carrer,
on és una molt més proper, no?
Clar, és extremadament proper, vull dir, és generar una obra sobre un concepte que et proposen i fer-ho sobre aquella mateixa persona, un sol original, se l'emporta posat. Aleshores, la relació que tu estableixes a nivell professional entre client i il·lustrador per mi és com la il·lustració portada a la màxima expressió, no? Però al mateix temps doncs, no té aquest component social, col·lectiu, públic que té l'art urbà, no? Aleshores, d'alguna manera... Pues,
compenses.
Sí, vaig jugant una mica i crec que si em quedés amb una sola trobaria falta l'altra també.
Has comentat abans que vas estudiar disseny gràfic, també vas fer il·lustració. Quan vas decidir que volies guanyar-te la vida amb això? O això no es decideix, això arriba?
No, això es busca i es persegueix obstinadament i a dures penes es aconsegueix a vegades, però sí que fa molts anys que vaig veure que una de les opcions per les quals també he estat tocant una mica o tinc diferents fronts oberts és per aquesta necessitat, per aquesta convicció de voler convertir això en una professió i fer-ho de manera digna en les condicions i a nivell econòmic, com també sentir-me satisfet de la meva obra, no? I no fer il·lustracions o fer tatus com si estigués fent entrepans o així. Aleshores, en algun moment, ja fa molts anys, vaig veure que per mi, almenys, la via per aconseguir aquesta professionalització era una immersió total, dedicar-me al 100% a això, volcant-li més hores que un carreter, bàsicament.
Doncs a Ramon, que és el teu nom, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Molt bé,
i gràcies pel grafiti.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Vinga.
Esteu escoltant Info.
Seguim parlant de Neus Català perquè dilluns vinent als vestíbuls de la Biblioteca Municipal i del Teatre Auditori del Mercat Vell es podran veure l'exposició Resistents i Deportades. Es tracta d'una mostra sobre la història de la resistència i la deportació femenina que es podrà visitar fins al 20 de desembre.
L'exposició fa un repàs a la trajectòria de dones d'arreu d'Europa, però fa especial èmfasi en les dones republicanes espanyoles i en el camp de concentració de Ravensbrück. La mostra va ser produïda per Amica Mauthausen amb el suport de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i està coordinada per la Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica. A més, coincideix amb l'inici dels actes d'homenatge a l'activista antifeixista Neus Català, que ha organitzat l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Dilluns passat, el Cafè Literari d'aquesta entitat ja va tractar l'obra Un cel de plom, obra de Carme Martí, que novel·la la vida de Català. El dia 27, el Club de Lectura del Patronat de Cultura organitzarà una xerrada sobre la versió teatral d'aquesta obra, amb la presència de l'autor de la peça teatral, Josep Maria Miró. L'obra es podrà veure l'11 de desembre al Teatre Auditori del Mercat Vell amb Mercè Arànega com a intèrpret.
Aquest vespre el Centre Cultural acollirà la celebració dels 15 anys de la primera sessió de les Nits de Música, l'activitat que organitza l'Associació d'Espectadors del Teatre Auditori del Mercat Vell. L'acte serà gratuït i començarà a les 8 del vespre.
Un dels coordinadors de les Nits de Música, Ángel Esteve, explica en què consistirà la sessió d'aquest vespre.
Hemos escogido 15 piezas para 15 años, pero una selección de estas de Turandot, Janis Chichi, Tabernera del Puerto, El Himno a la Alegría, El Manojo de Rosas, El Coro de Bohemios, una selección de la selección, o sea, para que disfruten el personal que venga.
A la sessió també es projectaran fotografies de les prop de 200 sessions de les Nits de Música que s'han celebrat al llarg d'aquests 15 anys amb la participació d'una quarantena d'entitats i una trentena de col·laboradors.
El quadre escènic del Casal d'Avis de Ripollet interpretarà demà tres obres de teatre sobre l'escenari del Teatre Auditori del Mercat Vell. Es tracta dels muntatges El oculista de la vista, El conde burra regresa de las cruzadas i Reviviendo la copla.
Les representacions començaran a 6:15 de la tarda i el preu de l'entrada és de 4 euros. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al Casal d'Avis o al mateix dia a les taquilles al Teatre Auditori del Mercat Vell.
En el marc de la Setmana de la Ciència que se celebra aquests dies, la Jugateca Ambiental realitza diumenge el taller Fem de Científics. Serà, com sempre, el brollador del Parc dels Pinatons d'11 del matí a 2 de la tarda. L'activitat és gratuïta i no requereix inscripció prèvia.
Els assistents podran realitzar diferents experiments relacionats amb la natura i l'entorn de Ripollet. Una de les activitats serà fer alcohol de romaní. Qui vulgui endur-se a la casa ha de portar una ampolla petita d'aigua buida o un recipient similar per abocar-hi l'essència i guardar-la.
I un altre aniversari perquè Ripollet Sardanista celebrarà aquest diumenge el seu 40è aniversari amb la tradicional doble ballada. L'acte tindrà lloc a la pista annexa del pavelló Joan Creus a partir de les 5 de la tarda i comptarà amb les actuacions de les cobles, la principal de Llobregat i la juvenívola de Sabadell.
Els actes de commemoració dels 40 anys de Ripollet Sardanista continuaran diumenge de la setmana vinent amb la presentació d'un audiovisual que farà un repàs d'aquests 40 anys de l'entitat sardanista ripolletenca. L'esdeveniment tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cultural a partir de les 12 del migdia. I a 6:45 de la tarda, al Teatre Auditori del Mercat Vell s'organitzarà un altre concert, aquest amb novetats, després que en els darrers 5 anys hagi actuat la cobla Costa Brava. En aquesta ocasió hi haurà un recital de la cobla mediterrània i de la mezzo-soprano Marta Valero, els quals estaran acompanyats per la Societat Coral al Vallès. El president de Ripollet Sardanista, Pere López, explica el perquè d'aquests canvis en aquest concert.
És una aposta de model de concert amb un tipus de contingut diferent a el que t'aporta una orquestra, perquè ja feia 5 anys que estàvem pràcticament, ojo, amb tots els respectes i tot el carinyo, perquè la Costa Brava pues, és una copla molt professional, però sempre, més o menys, és un estil de concert similar, canvien les cançons. Hem apostat per un tipus de contingut de cançó catalana, de música de copla, de cant coral i una coordinació que hi haurà de lo que és copla amb mezzo-soprano.
Per altra banda, l'entitat anuncia que Ripollet acollirà el 2017 la trobada de plecs de les comarques barcelonines, que és un esdeveniment bianual que aquest any s'ha celebrat a Sant Feliu de Codines.
Esteu escoltant Info.
I arribarà a la secció esportiva de l'Info, on mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company Marc Mata. Molt bona tarda, Marc.
Bona tarda, René.
Comencem parlant de patinatge. Laia Martínez, del CPA Ripollet, s'endú la Copa Barcelona Júnior.
Sí, la patinadora Laia Martínez, membre del Club Patinatge Artístic de Ripollet, es va endur el cap de setmana passat, el 7 i 8 de novembre, la Copa de Barcelona en categoria júnior. Amb aquesta categoria, Laia Martínez es classifica per la final de la Copa Catalana, que tindrà lloc a Amposta a finals de novembre. La Copa de Barcelona, que es va disputar a Lliçà de Vall, va deixar altres bons resultats per les ripolletenques. Patricia Quintero va ser quinta en infantil B, Carlota Fabri va quedar novena en cadet i en juvenil Nerea Arenas va quedar quarta i Noelia Padilla setena. Per altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha donat els noms dels patinadors i patinadores que entraran al programa de promoció de nous valors de la pròxima temporada. El Club de Patinatge Artístic Ripollet ha tornat a demostrar el seu bon nivell amb 6 esportistes que formaran part d'aquell programa. Aquests són Llorenç Álvarez, Anna Rabassa, Lídia Pujol, Clàudia Aguado, Aina Lafuente i Elna Francesc.
Doncs felicitats per tots ells. Ara passem als partits previstos per aquest cap de setmana. Comencem pel futbol.
Demà, 6:15, el Pajaril jugarà al camp del Marina i el Camp Mas jugarà a 8:00 a casa contra el Polinyà. Diumenge a 12:00 el Ripollet jugarà a casa contra el Parellada i a la mateixa hora l'escola jugarà al camp del Barberà Andalusia. Pel que fa a la categoria femenina, l'escola s'enfrontarà a casa diumenge. Passem ara al futbol sala. El Ripollet jugarà demà a 6:15 al camp del 5 Martorell i el femení jugarà diumenge a 9:15 al camp del Cornellà. En bàsquet, el Ripollet s'enfrontarà diumenge a 6:15 al Sant Quirze, serà a casa. Pel que fa al femení, el Ripollet jugarà diumenge a 6:15 a les pistes del Montmeló. Quan al tenis taula, el Ripollet jugarà 2 dies, demà jugarà a 6:00 a les pistes del Vincios i diumenge jugarà a 11:15 a les pistes de l'Oroso. Pel que fa al femení, també farà 2 partits, els 2 seran demà a Figueres. A 4:00 jugarà contra la Selva i a 7:00 ho farà contra el Figueres. Pel que fa a l'handbol, el Ripollet jugarà demà a les pistes del Sant Andreu, serà a 6:45. I acabem amb l'hoquei, el Ripollet jugarà diumenge a 7:00 al camp de l'Arenys. Com sempre, dilluns a 7:00 els hi portarem tota la informació esportiva al programa InfoSport.
Estem en plena temporada esportiva, veig, no? Amb tant de partits. Moltes gràcies, Marc, bon cap de setmana.
Gràcies a tu.
Esteu escoltant Info.
I diumenge el Teatre Auditori del Mercat Vell acollirà el 4er certamen de monòlegs que organitza l'entitat APADIR. L'espectacle començarà a 6:00 PM. Es poden comprar les entrades el mateix diumenge a la taquilla del Teatre Auditori. El preu és de 8 euros. Per explicar-nos més coses d'aquest espectacle tenim al telèfon a Maria José Corrales, que és membre de l'entitat. Maria José, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de la 4ª edición. Actuarán unos 13 humoristas, más del doble que la primera. Esto es todo un éxito, ¿no?
Sí, 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 la gente se está animando y la gente se vuelca a todo el mundo por colaborar con nosotros.
¿Volvéis a tener la colaboración de David Sass?
Sí.
¿Cuál es la relación que tenéis desde la entidad con él?
Bueno, pues llevamos ya 3 años con David Sass y él que nos ayuda en todo, colabora con ofreciéndonos los monologuistas, se encarga de todo. Sobre todo, darle las gracias a David Sass por todo lo que está haciendo con nosotros.
Y aparte de los monólogos, ¿vuelve a participar con vosotros el gimnasio Duo Fitness?
Sí, es el segundo año
consecutivo. Muy bien. O sea que hay varias entidades y personas, ¿no?, que también os ofrecen un poco su apoyo en lo que es vuestra actividad.
Sí, la gente, ya te digo, Ripollet se vuelca cada vez que hacemos algo de la entidad a pedir, todo el mundo quiere colaborar y de verdad que todo el mundo tiene bastante conciencia de lo que hacemos en APADIR.
Estábamos hablando, decíamos al principio, que las entradas se pueden comprar en el teatro a un precio de 8 euros. De todas maneras, como ya hablábamos antes con el presidente de la Unión de Botiguers, vosotros estaréis mañana en el Ripostoc.
Sí. Nosotros mañana a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 estamos vendiendo entradas para cualquier persona que quiera acercarse. Estamos vendiendo entradas para el auditorio para el domingo.
No sé si nos puedes avanzar algo de esa campaña de colaboración que han dicho que tenéis por ahí entre manos.
Bueno, todos queremos ayudarnos un poco, hacer un poco de piña, conocernos y bueno, lo que necesitamos. Yo creo que necesitamos sobre todo que Ripollet, todo lo que es entidades, podamos colaborar conjunta para cuando no haga falta a uno o cuando no haga falta a otra entidad.
Uh-huh. La recaudación de este acto se destina a las acciones de la asociación. ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es vuestra actividad normalmente?
Bueno, nosotros tenemos en proyecto ahora mismo realizando tres proyectos. Uno es equinoterapia, que lo hacemos una vez al mes. Vamos a San Juan. Tenemos otro de trabajamos con perros, guía, que hacemos un poco, los peinamos, los tocamos y los niños se relacionan con los perros. Y estamos haciendo otro proyecto que es musicoterapia, que también es un proyecto que es bastante emocionante porque trabajan con telas, con músicas y todo esto pues a todos le encanta.
Uh-huh. ¿Estas actividades las hacéis dentro de lo que hacéis normalmente los fines de semana, los sábados, creo que es?
Sí, nosotros trabajamos, estamos en el excursor de 10:30 a 1. Lo que es el taller de quimioterapia lo hacemos fuera, que vamos a San Juan, pero el taller de trabajo de musicoterapia y el de los perros, estamos en el colegio trabajando esto.
Pues ya saben que todas aquellas familias, ¿no?, que tengan a sus hijos con algún tipo de discapacidad pueden dirigirse a la asociación APADIR. María José, espero que vaya muy bien este domingo el certamen y gracias por todo.
Gracias a ti, muchas
adiós.
Gracias. Gracias, Ripollet.
Doncs com ja heu vist, hi ha moltíssimes activitats aquest cap de setmana, a més un cap de setmana que ens espera, sembla ser, bastant de sol. I així arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui, divendres 13 de novembre. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Ernest Pruneda, Jordi Sugranyes, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres. Gracias.